Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui a l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Narcís Clavé i el Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Que dilluns passat no ens vam veure perquè era l'aplec de Sant Madí, i aquí vam treballar alguns, però vaja, que era festa per la immensa majoria de persones que treballen a Sant Cugat. No sé si vostès van pujar a Sant Madí.
Jo no.
No?
De poc.
No?
La veritat és que...
Ostres, van fallar el 5, doncs, molt malament,
Hi havia pujat...
Ah, sí, no,
jo vaig fallar, sí, m'incloc, he dit, vam fallar.
Havia pujat fins fa 10 anys, cada any sense falta, i de fa uns quants anys cap aquí no hi pujo.
Que és potser, ara espero que no m'escolti molta gent des de casa, el pitjor dia per anar-hi, no?
Sí, exacte.
ho dic pel volum de gent, no per la visita en si,
Sobretot quan és dia de diumenge, de dissabte o de diumenge. Si queda entre setmana...
Més dones d'aquí, però ja s'ajuta els de Barcelona, els de Gràcia... I...
Bueno, els de Gràcia puja a l'Abanderado i para de comptar, no pugen.
Ah, bueno, jo era jove i vivia a Gràcia, allà...
Fa molts anys jo també vivia a Gràcia.
Sí, però no tampoc pujaven, s'anaven a dinar en un restaurant i allà dalt a Sant Madí puja a l'Abanderado i un cotxe.
Sempre
tinguin
llestos aquests de
Gràcia. Sí, molt espavilats.
De fet, hi ha molta gent que es queixa, entre cometes, pel fet que els caps de setmana, quan volen anar per Collserola, pels Caminets, no? Anar a Torrenegre, Can Borrell, Sant Madí, hi ha tanta gent i tants ciclistes que més que un espai natural sembla un parc, no?
Ciclistes, cavalls, sí. Motos ara no n'hi ha tantes,
no n'hi ha cap.
Però se n'havia, n'hi havien hagut, i la veritat és que els dies de cada dia hi pots anar tranquil·lament, però els dies de festa... Bueno, jo fa anys que no hi vaig els dies de festa.
Parlant de Collserola, el que em preocupa és la sentència del Tribunal Suprem.
Ara en parlarem, si voleu.
Sobre la Torre Negra.
Jo no, el que faig moltes vegades, no sé si dir-ho, perquè igual llavors s'apunta més gent, no? És anar-me per la part de Cerdanyola, no sé si es diu Flor de Maig o
Flor
de Maig,
no sé què.
I llavors per allà, la veritat és està una mica més tranquil, Està una mica més tranquil.
Alguna cosa més del cap de setmana?
L'únic que haurien de prohibir, per mi, són les bicicletes.
Els cavalls. I els cavalls.
Aviam una cosa,
no fan malbé.
Que no fan malbé?
La pressió de la pota de la peulla del cavall és molt més gran que la de la roda de la bicicleta.
Però perdoneu. La bicicleta jo dic per la seguretat del...
Bueno, ja, però per destrossar.
Jo, per exemple, aquest diumenge he estat passejant per aquí a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda, pels carrers peatonals de vianants de Sant Cugat, i era un goig, però ple de gom a gom, i no hi havia ni una bicicleta. És clar que no podien, perquè no podien ni passar com a persona, ni com a persona podies passar, no? Però
de cara a l'erosió dels camins...
Es creuen amb el dret de passar per tot arreu les bicicletes.
Però, per favor, si un té, per exemple, un esport de muntar cavall i tal, a on pot sortir si no és al bosc? Vull dir, és que, si voleu...
A la
hípica donar voltes, no, senyor, per favor, és un animal, És un animal, necessita uns espais i caminar.
És el mateix que a la Cerdanya, quan hi van els de Barcelona, amb el seu 4x4 pels camins de muntanya.
Això no és el mateix. Jo un cotxe 4x4 o una bicicleta ja t'estic dient que la posaria, però un cavall que està integrat a la natura perquè és un animal... Home, escolta, el cavall és salvatge, dius no, però si està vigilat per un genet...
El problema és la massificació, un cavall de ferrer,
exacte,
40 cavalls fan mal.
No, però
una bicicleta...
I les persones tenen, igual,
Tenen el mateix dret, exacte, però tenen el mateix dret la gent que va amb un cavall que no la gent que va a peu. Perquè jo, de debò, trobo que si ho estranyem tant, les llibertats de la gent, al final, què, per favor, si tot hi haurà normativa, i si no, que ho divideixin en trams. Trams perquè, o sigui, circuits per cavall, circuits per bicicleta i circuits
per militars.
Que també n'hi ha.
Persona, va,
sí que n'hi ha.
Sí, quatre, bueno, i què? També, doncs, si han de fer maniobres que les...
Home, a mi em fa una mica de por, anar per parc i trobar-me un militar.
A mi,
els militars, sí.
A mi,
jo, les armes em fan por, vaja.
Saps el que em fa por? Els delinqüents. Jo on em trobo una cara de...
Sí, també, una cosa no és por l'altra.
Una cosa pot ser sinònim de l'altra.
No. Per favor.
Home, pot fer por, no? Et pot fer por veure una persona amb una metralleta a ple Collserola. No, vaja.
Home, jo per això vaig decidir que no aniria mai més a Israel, perquè em vaig cansar de veure gent amb fusells.
A mi no fa por.
Home, i sentats al bar del costat, a la taula del costat, quatre fusells sobre la taula.
Els agents de la seguretat no fa por.
Per cert, parlant de bicicletes, el Consorci del Parc Natural de Collserola va explicar la setmana passada que vol que els ajuntaments que envolten la serra, per tant, entre ells Sant Cugat, incorporin les seves ordenances de mobilitat i civisme un text regulador sobre l'ús de la bicicleta a Collserola. El Consorci alerta que el nombre de ciclistes incívics que acull setmanalment l'entorn natural és perillós i creu necessari que s'adoptin mesures sancionadores que anirien entre els 100 i els 50 euros. Però clar, el que fa el Consorci del Parc Natural de Collserola és agafar la pilota, passar la pilota als ajuntaments,
això és el que no
i els ajuntaments que s'espavilin. De fet, l'Ajuntament de Sant Cugat diu que ho estudiarà, però vaja, que però tampoc tenim tants tant recursos com per poder destinar a policia local, per exemple, a vigilar.
La competència del parc no és el Consorci? Per què ha de traspassar aquesta feina?
Perquè no té competències.
El Consorci de regular la circulació tindria que ser la competència del Consorci, no? Més que de l'Ajuntament.
El Consorci de Collserola, des de que jo el conec, que és des de que es va crear, a part de cobrar sou uns quants persones, em sembla que no ha fet res pel territori.
Això vol dir que hi ha 50.000 normes.
Hi hagi qui hi hagi en el Consorci.
Llavors vol dir que el Coll de Collserola, com que hi ha Barcelona, Molins de Rei, Sant Cugat i etcètera.
No, Sant Cugat és el que té més territori.
Més territori. Llavors hi ha normes diferents per cada ajuntament. Això és absurd. Hi ha un consorci que reguli tot el sistema de...
Però no té competències per fer-ho. No té competències perquè està mal fet, diguéssim.
Doncs aquest país, una de les coses que hem de fer quan siguem a la independència és de regular-ho, això.
També es podia fer abans,
perdona,
eh?
Perdona, el Consorci el va crear la Generalitat de Catalunya, eh? No és un consorci creat per Madrid.
I per cert, parlant del Parc Natural de Collserola, una cosa que ha dit el Narcís abans, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la inclusió de Torre Negra al Parc Natural de Collserola, decretada per la Generalitat del 2010. Segons el Tribunal, el fet que el sector no mereixi especial protecció, com havien conclòs diverses sentències anteriors, l'exclou de formar part del parc. La sentència, sorgida d'arran d'un recurs d'una empresa de Núñez Navarro, pot ser recorreguda al Suprem i, de fet, la Generalitat ja l'ha recorreguda. Diu que aquest territori ha de pertànyer al Parc Natural de Collserola i explica que la qualificació urbanística de Torre Negra no és determinant per deixar d'incorporar l'àmbit al parc. Vam parlar amb les dues parts. Espero. Preocupava, no?
Sí, a mi m'ha preocupat. I espero que els partits polítics tots, aquesta vegada, espero que siguin tots a la una, doncs defensin aquest espai.
Aquí hi ha un problema. Hi ha un problema, diguem-li, que és com el de la doctrina Parrot, no? Es van fent les coses a posteriori. Primer hi havia una normativa, aquesta persona compra unes coses, demana uns tràmits, fan uns tràmits, per tant, aquesta gent tenen uns drets. I el que no pots fer és després canviar-ho i a posteriori dir-li ara et retiro aquests drets. I si no, se'ls hauria de pensar de manera tal... No, penso que l'Ajuntament de Sant Cugat no tenia aquestes capacitats. Però és clar, direm el que voldrem, ens convindria i ens agradaria. A mi també m'agradaria que Collserola, o sigui, Torre Negra, fos un espai verd i tal. Però jo sempre m'he basat en la llei. I quan deies això de sentències, havien dit que era un espai protegit i tal, jo no ho he escoltat amb una sentència. Jo, és el que aleguen els altres, però precisament, un moment, sí. Totes les sentències, si jo tinc entès, les han anat guanyant Núñez i Navarro.
No, les sentències, no. Les sentències aquestes, les quals fa referència aquesta notícia, diu que aquest espai de la Torre Negra no mereix tenir la qualificació del valor protegit, sí, de protecció. Però això no vol dir que el consistori no pugui determinar que allà no s'hi pot urbanitzar, que és una cosa diferent.
Sí, però això no és una sentència.
Sí, són sentències anteriors. Hi ha sentències anteriors que...
Però això no vol dir, diguem-li, que la sentència digui que li treu la raó amb el Núñez i Navarro. Jo veig, sempre li han anat donant la raó.
Jo no ho he dit en cap moment,
per aclarir-ho. Ell vol urbanitzar aquella zona...
Si és propietari del terreny no vol dir que tinguis dret a edificar. L'edificació te l'ha de donar...
Li tenien el moment la llei.
Per aclarir-ho, jo en cap moment he dit que no li donés la raó a Núñez i Navarro en aquesta sentència.
No, aquesta i amb d'altres, amb la majoria, estic, amb totes...
I parlant de la subjecció que tens de la llei, per un segon, que la Belusa sempre fica el dit a l'ull, amb el bon sentit, el paraula figuratiu. Parlant de la llei, d'aquesta subjecció a la llei, mira, ahir es va celebrar el dia de la dona treballadora. Això saps que 150 o 160 dones van morir cremades, sí, en una fàbrica de textil dels Estats Units. Avui dia tu estaries rentant plats i no estaries aquí. Si no s'hagués saltat la llei, no tindries ni el dret de vot. I les lleis de novembre també es van anul·lar. La llei no és una cosa sagrada i consagrada com la sagrada forma, penseu els catòlics.
Aquí no va morir ninguna dona tancada, ninguna fàbrica, perquè se'ns hagués reconegut el vot. I, a més, van ser les esquerres.
Pasqual,
des del meu punt de vista, el Núñez i Navarro té absolutament tota la raó. Vull dir, ell era un constructor, va mirar on hi havia terrenys urbanitzables i va dir, pues aquest terreny el compro i aquí podré urbanitzar. Era, estava qualificat com a terreny urbanitzable. Què passa? Que jo crec que, efectivament, no sé què dir si l'Ajuntament no tenia capacitat per poder... Bé, l'Ajuntament va intentar durant molt de temps veure si feien permutes. El que passa és que no sé... Penso que hi havia una part, i això és una cosa que penso, que hi havia una part de supèrbia, pensant, soc el Unió de Navarro, i aquí al final tindré tota la raó. Perquè si no s'hi hagués vingut a tots els componentes, els d'allò que se li parla, les permutes, o com vulguis dir-li. Crec que és una barbaritat que pugui edificar a la Torre Negra, penso que és una barbaritat en realitat, però penso que ell té tota la raó. El que s'hauria de venir és a buscar algun remei per tot això, i l'Ajuntament, almenys feia temps, estava absolutament disposat.
Es qual, si té tota la raó, té per obligar-se a venir res. Jo dic que podia tenir raó, podia tenir la seva part de raó, però hi ha límits a la propietat. La propietat té un límit, que és la funció social. I si la societat i el poble... És com a Can Castells a Palamós. A Can Castells també era urbanitzable, i allò el poble es va aixecar. I ja avui dia està protegit Can Castells. I això passa en Can Busquets. Escolta, la propietat té un límit. No pot ser propietari al 100% i que ja tens totes drets, no. Té un límit social, eh? Per això hi ha les expropiacions i per això hi ha moltes...
Però ha d'estar fonamentat. I si la justícia no li troba, doncs, esta raó, doncs, el que no pot ser és perquè l'Ajuntament de Torn, doncs, no li caigui bé el senyor Núñez o el que convingui, digui, doncs, ara aquí, no.
A veure, l'Ajuntament de Torn, com diu en el seu llibre el Luis Garicano, hem de canviar un país que està fet amb lleis pels amics i els amiguets. El senyor Núñez i Navarro va comprar la Torre Negra, els drets de construir la Torre Negra, perquè algú li va explicar que tindria, que podia construir el que volgués en allà.
Estava qualificat com a terreny urbanitzable.
Sí, i algú li va explicar. A més del senyor Núñez i Navarro, hi ha altres persones de Sant Cugat de tota la vida, propietaris, que van fer un projecte de construcció en què cedien part del terreny per zona verda, i és un projecte que no està malament del tot, no està malament del tot. El que passa que jo crec que aquí hi ha molta gent que ha de callar i molta gent que es pensa que se li van donar uns favoritismes que no calia que se li haguessin donat. I això és difícil de resoldre. Jo crec que passarà exactament el mateix que ens està passant amb la Torre Negra el dia que comencem a veure que posen bales d'Ecoparc a la Pedrera Verda, perquè les hi acabaran posant. Perquè som el país dels amics, amigos y conocidos. I els negocis es fan... I saludats, com deia el Pla. Els negocis els fan entre els amics i coneguts. I Sant Cugat s'ha construït en zones que no s'havia d'haver construït mai, i no és precisament Torre Negra, sinó en altres zones de bosc que tampoc s'havia d'haver construït. Però, bueno, què hi farem? Vull dir, és difícil de resoldre. I penso que estem patint una situació que a mi m'agradaria que s'acabés d'una vegada mani.
No sé si quan dius això t'estàs referint a la part de les Planes, a les construccions aquestes.
No, m'estic construint a la part de la carretera de la Rabassada.
A la Costa del Golf,
per exemple.
Bé, perquè el de les Planes ja saps tu que ve a ser una autoconstrucció. Després, de vegades, el que has de fer són...
Autoconstrucció de terrenys que no es podien vendre.
Evidentment que no. Sí. Bueno, vull dir, s'ha hagut de recompondre una situació, i a vegades pues, fem petites permutes, de vegades dient, bueno, per comptes de fer-ho el 100%, ho fas el 20%, i aviam si així ens en sortim
tots. Però tot això de les Planes del Floresta va quedar regulat amb l'assumpte de Montmany, entre les jutjades de Sant
Quatre. Va costar molt regular això. Va costar anys i panys regular això.
Sí. Pues clar, però són gent que va venir aquí als anys 40-45 sí. Van construir la seva barraca, la seva caseta,
sí, però,
i no es pot creure.
Però saps que després l'Ajuntament no podia fer ni clavegueres en aquells carrers perquè aquell terreny no era urbanitzable?
I que no podien pagar impostos?
Per exemple.
Bueno, però això són coses del passat.
Però s'han de resoldre. Sí.
Amb les faveles aquestes... El dia que vulguin urbanitzar tot allò serà...
Soliaire és un altre exemple.
No, bueno, lluny.
És un altre exemple.
Soliaire és un altre exemple de construcció que va, algú que vivia allà deia, home, doncs és que a Suïssa resulta que paguen a la gent que està al bosc perquè són els primers que tenen interès en que no s'incendiï.
Algú que estava aquí no fa massa, ho deia.
Qui, digues el nom?
Amb el Manel Soler.
El Manel Soler, un cullamista meu. Honro, sí.
Ah, vols dir que estava per aquí a la redacció.
Sí.
Ara, després sabrà la gent per què. Escolti, alguna cosa més del cap de setmana? Algú va anar al Forestox?
Jo vaig estar-hi. El dissabte i diumenge.
Dissabte va ser.
Sí, el dissabte. Però el divendres hi havia molta gent i es començava. El dissabte va ser... Bueno, jo veig que Sant Cugat encara té un esperit. M'enorgulleix molt viure en aquest poble. Té un esperit molt... de poble. La gent estava al carrer, la gent disfrutava, criatures... I no hi havia bicicletes, gràcies a Déu.
Però hi havia cotxets.
És que era impossible. Bueno, cotxets, però això tenen dret per les criatures. Per més, van a poc, no es podia ni passar.
Jo procuro no anar-hi perquè no es podia passar.
L'hora. Jo vaig passar, crec que eren a les 4,
No, hi havia no, no. Jo era dos quarts de vuit que estava
no, preciós. Hi havia alguna persona, però...
Jugava al Barça aquella hora, dissabte, sí. Que això sempre ajuda, que no hi hagi gent.
Que valia més ara... no haver...
Sí,
no
sí, també, jugar, però vaja, això no ho saps fins que...
També és veritat, doncs, que no totes les botigues hi eren... havien d'estar allà.
No, però hi havia, també hi havia artesans. I, bueno, jo crec que va estar bé, perquè la gent a fora disfrutar del Mediterrani, no sé, del poble mediterrani. És...
No, i a més feia un dia...
Sant Cugat és un poble ric i per les seves associacions, per la seva vida popular. És un poble que, dius, només van quatre multimilionaris de persones. Sí, també venen, però és que també hi ha vida de poble. I això és el que em va sentir, vaig estar allà per un refresc i vaig sentir-me molt, molt feliç.
Que hem parlat amb la presidenta de Sant Cugat Comerç, la Maite Pérez, i diu que perceben una mínima...
recuperació.
Mínima millora, una mínima.
Jo vaig fer una mica de despesa allà per ajudar una mica.
A veure si... doncs diuen que estan una mica contents, perquè tampoc és que el context general del món estigui bé, i a Sant Cugat doncs, també patim la crisi, però vaja, que perceben això una petita millora i que tenen un punt d'esperança que, doncs, de cara ara aquest inici de posterioritat de les rebaixes d'hivern i les properes d'estiu, doncs sembla que això pot donar una certa vida als comerços locals, que,
això
vaja,
sempre i quan...
pateixen, com sabem...
Una altra cosa que t'oblides de dir és que falten 8 mesos només, És un parc una mica curt.
De què, vols dir?
Pel 9 de novembre, falten 8 mesos només.
Abans que parlaves de les eleccions europees. Sí, jo també em pensava que parlaves de les
eleccions europees. No, jo europees no estan bé, però jo parlo del 8 de novembre.
De la mínima recuperació és el que fa temps que ja s'està dient. Hi ha uns indicadors que sembla que donen a preveure de que la cosa vagi recuperant. Tot i això, esperem que no passi ningú problema amb Crimea i tot això, perquè... aquests tenen sempre uns efectes d'huida de capitals, de buscar la tranquil·litat i, per tant, perjudicials per...
L'última guerra de Crimea va afavorir els catalans i els espanyols,
Si venien els uniformes, però aquestes coses ja estan molt superades, Ara se'n van a la Xina a buscar els uniformes.
Algun comentari, Pasqual, anaves a fer o no?
No, d'aquest tema no.
Parlant de la situació de crisi, avui el periòdico obre la portada amb un tema propi, que es diferencia, amb això vull dir que es diferencia de la resta de diaris. La crisi deixarà una de cada tres persones sumida en la precarietat. I explica que, malgrat que doncs, pot haver-hi una certa recuperació, que es poden generar mínimament llocs de feina, diversos especialistes, i recomano a la gent que llegeixi l'article, perquè ara tampoc faré aquí el gran resum, auguren que tindrem una societat dual, amb un terç de la població ensorrada en la precarietat, en la qual l'atenció universal serà un mite del passat, ho diu el diari, amb una part important de la societat que envellirà sense pensió de jubilació i no tornarà a conèixer la prosperitat que va viure en la infància. I una de les coses més alarmants del reportatge és que fins i tot la gent que tingui feina, no pel fet de tenir feina arribarà a final de mes, sinó que seran feines tan precàries que no permetran doncs, uns mínims de vida.
Sí.
Fixa't això...
Parlen diversos especialistes, no ara faré el resum aquí, però vaja, que no és un article d'opinió, sinó que és un tema bastant treballat.
Jo de vegades, diguem-li, una mica amb l'economia es veu això, amb el comerç. Mireu, quines són les empreses que dominen el mercat? Són supergrans multinacionals, IKEA, Bom, ha desaparegut tot el comerç, diguem-li, de botigues de moble, totes les empreses que subministraven, potser més petites, més mitjanes, sinó trobes un gran Ikea, trobes un gran Zara, no? Que i botiguetes encara n'hi ha, però els hi costa sobreviure la tira, no? I això ho estic veient doncs en molts sectors, que ve la gran empresa, ve el gran capital, venen els grans situats i llavors la veritat és que, a més, de classes treballadores, de classes més humils, poques, perquè com que hi ha molta tecnologia, hi ha poca gent que té feina.
Però, Lourdes,
i sous baixos.
Jo penso que aquest és un problema de país i d'empresaris. Jo conec empresaris que treballaven al món de la fusta, empresaris, petits empresaris, que es van dedicar a vendre només a Xina, amb la qual cosa, amb un sol proveïdor, venien tota la seva producció, amb la qual cosa, evidentment, s'han ensorrat. Evidentment. Tu busca un lampista, un paleta, o per fer-te un apany a casa teva, i no en trobaràs. Jo vaig treballar 10 anys en una escola...
El president de la BD de Valldoreja és lampista.
Amb una escola de formació professional a Sabadell, i els lampistes no m'arribaven mai a cinquè, perquè plegaven abans perquè tenien feina. Però, clar, se n'anaven sense acabar la formació, que és el que ha passat a la gent que se n'ha anat a fer de paletes, sense acabar la formació. A veure, jo crec que hem viscut tots, tota la població, per sobre de les seves possibilitats reals, amb un país que no té matèria prima de res, perquè mira, Escòcia, encara que estiguin esgotats, té petroli, diguéssim, però aquí no tenim matèria prima de res, hem deixat la nostra... Els pagesos han deixat de fer de pagesos, hem viscut...
No hi ha aprenentatge, no s'ha fet
aprenentatge. Hem viscut fatal. Ja. És que això no passa ni a Dinamarca, això... ni a Suècia, ni a Alemanya. Aquí hem viscut d'una manera... bueno, que ens ho hem de fer mirar, diguéssim.
Quan parles de la matèria primera, jo penso que la matèria primera que tenim abundant i tal...
És el sol, sí. Però,
que bueno. Per això ens hem diferenciat. I aquí és on...
La matèria primera que tenim és el cervell. Perquè penso que és
això
el que...
Això ho té tothom.
No, precisament no. Penso que és el que més ens falta.
Si vol dir amb el seny, no sé com dir-t'ho. Crec que... Recordo una anècdota, si em permeteu, no té res a veure... Jo tenia un professor, un senyor que volia fer savi, que es deia Josep Maria de Sagarra de Montoliu, i en els temps de l'any 75 o 76, no sé si ho recordeu els que sou més antics, potser sí, que el PSUC va treure un cartell que posava en les mans d'un treballador i deia: obrero, en les mans està tu capital.
Les teves mans, el teu capital, en català.
Jo ho vaig veure en castellà, però en tus manos està el teu capital. I el senyor aquest va pujar a la delegació de Sarrià, senyor amb coll i corbata, i Josep Maria Sagarra, ja, i va pujar i va dir-li: ja podeu treure aquest cartell immediatament, perquè aquest cartell m'ofèn. I els comunistes van dir de seguit: ostres, aquest ja ens ha arribat un fatxa. Diu: porque en las manos está el capital de los monos. Diu: el capital del treballador està en la cabeza. I jo penso que aquest senyor té tota la raó. Vull dir, nosaltres el capital que tenim, com deies, era, per mi és el cervell i les ganes de fer coses i el teixit industrial i social.
Però jo, com a element diferenciador, diem-li, estic dient que això no. Ho té tothom. Els
com a element diferenciador d'Espanya...
Els francesos tenen capital intel·lectual, els italians tenen capital intel·lectual, els noruecs tenen capital intel·lectual i tothom té, els xinesos tenen capital intel·lectual. Per tant, no tenim un element, diem-li, que puguem oferir com una cosa millor que els altres.
Però alguns els saben fer servir més bé que els altres.
Exacte, tinc l'absoluta sensació de que molt més que l'idioma, el que ens diferencia amb Espanya és precisament el saber fer, el teixit industrial que tenim, la manera de produir-nos, etc. Passo al primer tema que havíeu parlat, de la precarietat. Jo crec que és cert que no sé com s'arregla això, però que sí que cada cop hi haurà més precarietat i en canvi hi haurà més milionaris, que això és un tema que jo crec que s'hauria de poder arreglar.
Sí, perquè els diners no desapareixen. Perquè els diners passen de mans a mans. I els que tenen poc queden sense res.
No és veritat. Hi ha un diner bancari, és un diner, bueno. Són anotacions, i que és molt important, i que aquest desapareix per ell és o no hi és. I no puc acceptar, diguem-ne, el nostre fet diferencial és que nosaltres sapiguem fer millor les coses, perquè aquí hi ha molta gent que ha vingut d'altres llocs i que
evidentment.
s'ha posat i s'ha fet empresari i ha tirat endavant, i no precisament els catalans, no precisament d'origen de manera de fer els catalans. Vull dir, de debò, ho trobo fatal quan diem-li s'intenta justificar que aquí som superiors als altres. Però això ens sona molt malament.
La teva resposta, la teva resposta vol anar contra la consulta, això només és això.
Estàs
enviant un missatge subliminal.
Jo em sento igual que tothom. No em sento mai millor ni que tingui unes qualitats superiors a ningú.
Però a veure una cosa, sí, jo el que volia dir...
Però llavors se posaria... Sí, però no deixa de posar la persona al seu nivell, el que pot fer un acudit d'aquesta manera.
Ja, molt bé. El tema que jo he parlat és el teixit industrial. O sigui, jo estic convençut que a Catalunya un treballador, sigui d'allà on sigui, i més igual que sigui d'Andalusia, que d'Extremadura, que d'on vulguis, té moltes més facilitats per posar aquí una indústria que posar-la en una altra banda.
Serà pel sol, ens calenta les idees.
Si tu obres, perdona, jo he estat en una indústria també gràfica, si tu volies obrir, perquè quan va fer els polsos de desenvolupament que va fer en Franco, volies fer emulsió una impremta, o podies posar, no hi havia mecànics, no hi havia recanvis, no hi havia de res. En canvi, la posava a Barcelona, i també m'ha dit, per sobretot a Barcelona que havia la indústria gràfica, escolta'm, aquí tenies un problema d'un rodillo d'impremta i tenies el recanvi a cap de 5 minuts. Això és així, la indústria s'ha de concentrar.
Escolta, si tu vols comprar unes sabates a Barcelona, Lourdes, si vols anar a Barcelona a comprar-te unes sabates, on te vas? D'Espanya cap aquí.
Digue'm, si vols comprar-te unes sabates a Barcelona, on vas?
No sé, potser aniries al Passeig de Gràcia, però aniries al carrer Salmerón, avui dia dic Gran de Gràcia. Jo anava de petita a
Cadira.
A Gràcia, a la carrer Gran de Gràcia, hi ha 50.000 sabateries, i això dona riquesa, perquè una acompanya l'altra. I els pols de desenvolupament van ser un fracàs, perquè poses una indústria de textil, una indústria del que sigui, i no tens ni un expert. Els experts no volen anar a viure allà al mig del camp, a Badajoz, i això va passar.
Lourdes, perquè vegis que no...
Però si la gent, diem-li, que estava treballant en les impremtes d'aquí, aquests mecànics, aquests especialistes i tal, eren gent d'allà.
Però no volien tornar. Perquè era un problema de subministres, un problema de tot.
Van venir aquí perquè allà, diem-li, no tenien feina.
I perquè no la tenien, perquè l'haguessin pogut crear igual que aquí.
Perquè vegis que no som els més llestos.
I ara porten 40 anys subvencionats i no han fotut res, eh? El 30% són...
Pasqual i Maria.
Això és un tema polític.
Pasqual i Maria.
No.
Perquè vegis que no crec que siguem els més llestos, estic segur que els mateixos d'aquí volen instaurar una empresa a Alemanya i els hi va millor i ho fan millor que aquí. Perquè segurament és com diu el Narcís, que allà tenen els recanvis, tenen les peces, tenen d'allò i tenen una cultura del treball.
De totes maneres, Pasqual, et puc donar en part la raó, però t'he de dir que des de l'any 79 fins ara, aquí a Catalunya, s'han fet zones industrialitzades al mig del camp que no tenia cap sentit que es fessin.
Sí.
Perquè els ajuntaments han vengut terrenys que no infumables, que no es podien vendre per res, i empreses com la Incasol els comprava per posar-hi indústries del que fos, sense transport, sense carreteres,
sense
les infraestructures necessàries perquè allò funcionés. Per tant, no sé si som més llestos que els altres, però de tant en tant també la pifiem, diguéssim.
És evident, i dic que tenim un teixit industrial més fàcil, i crec que Alemanya encara deu ser millor, i pel que diuen, i crec que altres llocs és pitjor.
Jo crec que a Alemanya tenen una cultura empresarial diferent que la nostra.
Això no ho he analitzat.
Bastant diferent que la nostra, fins i tot en temes de formació.
Ja.
Quan parlem de l'aprenentatge dual aquest, sí, els alemans ja el fan fa temps. I aquí també el feia la SEAT anys enrere.
Tu agafes al Japó una cadena de muntatge de televisions, el 80% de la gent que està a la cadena de muntatge són com tens, o tots són, tenen estudis d'aperitatge o estudis de professionals. Aquí molta gent que està en els cadenes de muntatge no tenen quasi ni cap preparació, que són persones que, o nois o noies que han abandonat els seus estudis. Això falta l'aprenentatge. Jo recordo quan era jove els aprenents pagaven al mestre per ensenyar en el sastre,
per tenir un país a la babalà ja va bé això.
Ja va bé
que la formació no sigui l'adequada.
Això està malament.
I insisteixo en la meva teoria, que crec que aquí tenim més desenvolupat tot el teixit industrial que altres llocs d'Espanya. Evidentment també reconec que a Madrid doncs, segurament també tenen, pots posar una indústria sense problemes, i que altres llocs aquí, però el normal és que l'Espanya sigui una Espanya rural.
Per cert... És que ho era, era una Espanya agrària, però no, no perquè tinguem nosaltres unes capacitats, sinó perquè allà doncs, hi havia els latifundis amb una gent, diguem-li, que no permetia i no va deixar, però la gent era la mateixa, som però, els mateixos.
No, no, som els mateixos, perquè aquí vam saber corregir...
Ah, no, aquí
diu que aquí, no. Aquí
no. Som els mateixos.
El dret, per exemple, parles de latifundis. A Galícia, a Andalusia i a Madrid van quedar els latifundis, aquí no... Aquí es van fer, es va dividir el terreny com era, es van fer els hereus perquè no es partís el terreny com a Galícia, que van fer minifundis, i tot el dret va ser per anar cap endavant. Tot el teixit industrial que diu el Pasqual va ser conseqüència de que va haver la revolució industrial, aquí es va aprofitar, allà no es va aprofitar. Castella ha sigut un país de conquistes de soldats.
Una mini revolució industrial portada pels escocesos, fonamentalment.
Ho estic dient perquè aquí, diguem-li, no hi havia aquesta... aquest domini d'una classe terratenient que tenia encara ara, no?
I això no és conseqüència de la manera d'alterar del poble?
No.
Si serà casualitat que els castellans eren...
Això és perquè el poble pobre no li ha tingut un altre remei, o sigui, ha estat sotmès, això és com de dir, és un esclau perquè tu ets inferior i ets un esclau perquè no et saps
rebutar. No reconeixer els béns de la societat del poble català, de que ha sabut desenvolupar-se amb el teixit industrial que ha fet, amb tota la manera, i no aprofitar solament el sol, sinó aprofitar la seva capacitat industrial i posar...
El que tinc a Barcelona és, estava amb el tràfic marítim i que, diguem-li, tradicionalment va haver-hi molt comerç i per aquí es va poder desenvolupar, no fem històries.
Comerç i com Nantes passada d'esclavatge. Perquè les grans fortunes també es van fer gràcies als esclaus.
Però és això que va poder desenvolupar el país, no? Nosaltres tinguéssim una intel·ligència superior, o no?
No, però sí.
Dit això, Millet ha arribat en cadira de rodes a l'audiència de fer la declaració pel cas de l'hotel del Palau, per si tenien interès a saber.
Home, jo el que tinc interès és que...
que declari, no, bàsicament?
Que declari, que torni els diners, que els judicis s'accelerin, perquè el que no pot ser...
Tres mesos ha estat saber el judici, no?
Aquest home té l'edat que té, i no parlo només d'aquest home i de molts d'altres, i a veure, el que és una vergonya és com funcionem la justícia en aquest país, no?
Jo la primera prioritat demanaria de primer tornin els diners, sí. Amb interessos i tot el que convingui. I després, a partir d'aquí, que me'l jutgin. Evidentment que triguin el menys possible.
Però
per favor, que tornin els diners.
Això és posar els bous darrere del carro, el carro davant del bous. Perquè hi ha gent, perquè es tornin els diners, ha d'haver-hi una sentència que digui condemnat a presó i de lloc.
Si ell diu, jo soc...
Sí, però ell es va declarar només per 3 milions.
Bueno, doncs d'entrada aquests que tornin interessos. I després ja estem embargats.
Aquests 3 ja estem embargats.
Estic tipa de la gent. Bueno,
o que van embargar el dia a buscar quadres el dia que ho havia liquidat tot, després de 2 anys, tu. Almenys li embargaran aquella jaqueta quadros que porta.
Bueno, que s'aclari el Millet, que s'aclari el Bárcenas, que s'aclari...
De totes maneres, dir no, és que comparar el Millet amb el Bárcenas també és un error. Perquè el Bárcenas és un...
Per la bona de... És un lladre, dona igual, és lladre.
Presumptes.
Escolta, perdem.
No, en el cas
del Millet, és de centenars de milions. I el Millet és un 20-25 milions d'euros. No es pot comparar el mal que ha fet el país un a l'altre. El que ens ha fet mal perquè era una persona de societat i ens ha fet mal des d'aquest punt de vista. Però 23 milions no fan el mal que les Bárcenas, que eren 80 milions en un puesto,
sobres... Tu ets el que dius sempre que s'ha d'aclarir la sentència i no sabem si eren 23 o 53.
Ni que fossin 50. Però els dos grans casos de corrupció que avui dia hi ha a Espanya són el de l'ERE d'Andalusia. Aquests són grans casos de corrupció i tot el cas Gürtel i Bárcenas. Aquests són els tres o dos casos.
Els ERE se'n poden anar en altres llocs.
Els altres de Pretòria i tot això són casos de corrupció que s'han de penalitzar. S'han de castigar.
Els ERE hi ha branques per aquí a Catalunya.
On sigui, per això no dic res.
Jo tots els lladres.
No, senyor.
Tots els lladres, tots són lladres. Tu, a mi,
bueno, ja ho sé, però deixa'm, Lourdes, per l'amor de Déu, has de qualificar també. I avui dia és molt més important el cas Gürtel, el cas ERE, que inclús que el cas Nos sabem on pot acabar.
Com ho puc clarificar? Per exemple, li haig de dir, és un ladronet? O un lladre.
Ara que ha sortit lo dels casos ERE, clar, sembla que és per fi de bé, però a la Laia aquesta, que a mi em cau fenomenal.
Oh, m'encanta.
Ja l'han destituït.
La jutja. Eh?
Ja l'han destituït.
L'han tret del cas dels ERE.
L'han tret,
del cas.
No, que és
el cas dels ERE.
El cas dels ERE amb el sindicat, però per,
de la subvenció
però,
de l'UGT l'han treta.
De la UGT, però dient que era perquè, perquè si no, si ho seguia ella es perjudicava el judici.
Ella va fer una peça separada,
no, sí.
I podia continuar ella molt bé, però escolta'm, aquí com el Pillo, que... com falta amb el Garzón, tots aquests els aparten. Sí. Perquè la fiscalia els aparta.
Però aquesta noia va estar 2 anys en baixa per depressió, no? Abans
no
agafar.
Sé, però va xula.
Sí, home, no, a tu t'agrada.
Va tenir una criatura o no sé què, no?
A tu t'agrada, però...
No m'agrada, m'agrada perquè arriba amb taxi, agafa la bossa aquella que sembla que vagi al súper
i deu portar... Una supermaleta.
I deu portar tots els casos de no sé què, que se'ls deuen no, portar a casa per estudiar.
És indignant que jutges que estan tocant assumptes de transcendència sí. els apartin, no els protegeixin, el Consell de Poder Judicial...
Aparentment.
No, això és una vergonya. El Pillo, el Bartasar Garzón, aquests, això és una vergonya. I això passa en aquest país. O sigui que no, de la democràcia, sí, sí, no, i tinc no, ganes de marxar d'aquest no país, Lourdes, aprofito per dir-te que tinc ganes de dir adeu.
No t'ho negaré.
Ho dius, o sigui, adeu, que te n'aniràs a Austràlia?
No, no, m'aniré aquí a casa meva, tu.
A casa teva, doncs.
Seguràs.
A la Cerdanya.
No,
a la Catalunya Nord.
No. Ah, cada setmana el president Massa ha insistit ja no que hi haurà consulta sí. el dia 9.
A mi, jo he de dir que vaig sentir només una petita parrafada del discurs del Dia de la Dona Treballadora i em vaig sentir ofesa del que va dir el president Mas.
Per què?
Perquè va dir coses tan poc intel·ligents com que Catalunya s'havia mantingut com s'havia mantingut només els últims 300 anys gràcies a l'esforç de les dones. A veure, no se li va ocórrer parlar que dones que jo conec fa 60 anys van entrar a l'escola de medicina i eren l'única dona de l'escola de medicina, o de la Marta Mata, que va fer grans esforços per portar temes de l'educació en aquest país. Va dir una simpleria, una tonteria, com que les dones havien mantingut el caliu de la llar durant 300 anys. Vull dir, no el vaig continuar escoltant, o sigui, no sé si després ho va arreglar-ho,
No
però em va semblar ofensiu, francament.
Quan jo estudiava la carrera de dret, l'any 52 i 53 només hi havia 4 alumnes i això ningú els prohibia entrar allà a la universitat.
Sí, que els hi prohibien.
Cultura, no els hi prohibien. No,
sí,
no,
els hi prohibia el seu pare i la seva mare.
Jo no sé si el seu pare o la seva mare, però si la seva mare també hi participava.
El senyor Coll a l'entorn va prohibir a totes les seves filles, menys a la petita, que no va poder, que anessin a la universitat.
Aquestes coses són normals que haguessin passat i que són normals que arribem aquí.
Jo no ho trobo normal.
Home, esclar, que llavors que volies una societat perfecta des de la prehistòria. Una societat perfecta des de la prehistòria, no. La història ha anat evolucionant. Per tant, gràcies a Déu, abans eren 4 i avui dia vas a la universitat i el 50% són dones.
I més intel·ligents, segurament.
Sí. No ho dubto, però tampoc vull dir-ho, perquè tampoc teniu cap avantatge per ser dones.
No.
Sou homes i dones, som exactament igual, tenim el mateix cervell, però que tenim menys diferències hormonals.
No, però treballem més. Demostrar-ho a la dona.
L'any 52, hi havia 4 dones a la meva facultat, i érem, a mi no sé si els seus pares el prohibien o no el prohibien. No era costum.
Les meves
germanes no van estudiar carrera perquè no era costum, en canvi els 3 germans van estudiar carrera. Perquè era el costum, en aquells moments era així.
No, al principi s'ha sempre passat, estava prohibit. O sigui, la dona no podia entrar.
No estava prohibit. Jo he viscut, home, aquest principis de segle. No dieu bajanades, home, per l'amor de Déu. Les meves germanes si volien estudiar, hi havia gent que estudiava medicina, hi havia gent que estudiava dret. El que passa que només hi havia 4 sobre 100. També eren 100 alumnes només a la facultat de dret.
Mira, no he anat tan lluny. Quan jo estudiava a la facultat d'economia, érem 200 o 100, no me'n recordo, i només érem 10 noies. O sigui,
i no tenien els propietaris.
Què?
No tenies prohibit a les dones anar. La prova
no,
és que vas anar-hi.
No, en la meva època no. Per suposar, ni a l'època anterior. Però fa 100 anys sí.
Pasqual.
Jo he de dir que a l'escola d'enginyers no hi havia ni lavabo de dones. Ni lavabo.
Clar, si no n'hi havia, perquè no?
N'hi havia, n'hi havia una que havia estudiat 2 promocions darrere, davant, i una altra 2 promocions darrere. I quan tenien els seus problemes havien d'anar a l'habitatge del conserge, que vivia dalt de l'escola, i així, o sigui, no hi havia ni lavabo de dones. Punt 1.
Però això és un problema de cultural, un problema que s'ha anat evolucionant.
Puc assegurar que no devia estar prohibit perquè coneixia, vaja, la mare d'un amic meu, que ja té 80 anys, a l'amic, o sigui, la mare no us vull ni dir-ho, ja és morta i sebollida, doncs va estudiar medicina. I quan estudiaven medicina, quan estudiaven l'anatomia, les dones estaven dispensades d'anar a la classe d'anatomia per no veure certes parts pudibundes de l'home ho devia ser, suposo jo. És a dir, jo crec que prohibit no ho estava, el que sí que és cert és que no hi
havia un rechaz social.
Mireu, escolteu-me, 100 anys, les prohibieron la entrada poco después de las de que las primeras se atrevieran a ir a la universidad. Les prohibieron, ¿eh? Luego se les permitió estudiar de nuevo, pero con permiso de las autoridades. La mujer no pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones hasta el 8 de marzo de 1910. Hace ahora 100 años.
A veure, jo vull dir que, de fet, és veritat, ningú prohibeix, o sí que estava prohibit, a Suècia fa 100 anys les dones no podien esquiar. Estava prohibit, estava prohibit, perquè deia que quan queien, i queien molt, feien forats a les pistes.
I els homes, no?
No. A veure, és igual, és un problema cultural que afortunadament el anem superant. No fa tants anys, fa 20 anys, em vaig haver de barallar amb el cap de la policia de l'Ajuntament que jo treballava, perquè tampoc hi havia lavabo de dones.
Aha.
Perquè no volia dones a la policia.
I no donava facilitats.
I per què no poden haver lavabos comuns? Si tanta igualtat volem.
És igual.
Jo ho trobo una imaginada, perquè les dones fan cua en el lavabo. Perquè
sí, perquè el home sempre està brut. Ja t'ho diré jo, el home sempre està brut.
T'ho explicaré.
El home sempre està brut i la de dones està net.
Ja t'ho explicaré.
Ostres, ja estàs generalitzant.
Jo vaig participar.
Sí, els homes són bruts i les dones són netes.
No, perdona, vaig participar amb l'edifici aquest de les Tres Ximeneies de Fecsa, i li vaig preguntar a una antropòloga molt bona, la doctora Rey, que li vaig preguntar, escolti, tenien que fer el nou edifici, els lavabos d'homes i els de dones els posem junts, els posem separats, els posem d'allò? Diu, miri, depèn de com sigui l'empresa. Si l'empresa tracta amb igualtat els homes i les dones, pot posar els lavabos junts, però si l'empresa, o sigui, on posis els lavabos, ha de ser un miratge, un emmirallament de com tractes l'empresa. És a dir, jo crec que sí que, efectivament, algun dia poden estar junts els lavabos d'homes i de dones.
Natural.
Lavabo de dones i lavabo d'homes, i vist que només es diferencia amb una paperera.
De fet, a Finlàndia i a Suècia estan junts.
Sí.
Però també estan junts les saunes. També estan juntes
exacte,
les saunes.
Perquè la societat estan junts. El que no pots fer és que si la societat no està així, anar forcions.
Això de que a Finlàndia estan juntes les saunes, jo he estat a Finlàndia moltes vegades, i hi ha saunes d'homes i saunes de dones. Que
hi ha
saunes,
jo n'hi he anat a conjuntes.
Si tu vas a un hotel de luxe, hi haurà saunes d'homes i saunes de dones.
Però jo no he anat a hotel, jo he anat a cases particulars.
Sí, allò sí, perquè és el bany de la família. Això sí.
Després hi ha un tema d'aquest que dieu de les dones, que és el tema dels salaris de les dones. Sé que aquest tema és un tema molt conflictiu.
Però és veritat? Però és veritat?
Jo crec que no és veritat.
Sí, és veritat.
Sí, tenen menys sou. Home, la mateixa feina tenen menys sou.
No, això que dieu no és veritat. A veure, a l'Ajuntament, no, quan fas un conveni, no fas...
Amb el tema
estàs parlant de funcionaris.
Exacte, els organismes públics. A la FECSA,
aquí estàs, amb un munt de convenis, mai has dit oficial primera fem masculino, oficial primera fem femenino.
Quants arquitectes, quants enginyers estaven en lloc...
A les empreses, això? A les empreses normals, mitjanes i petites, val, no fan diferències, però les agafen per fer el mateix amb menys salari. Els altres tenen com? Incentius. Sí, tu dius,
sí.
Poden haver-hi, però a l'home li donen un incentiu i a la dona no, ja està. I fan el mateix.
Crec que jo penso que tinc raó, però és igual.
No la tens, de cap de les maneres.
Jo us ho explicaré. El que sí que passa és que la dona normalment no pot participar. O sigui, em pots fer hores extraordinàries? Diu, no, perquè tinc que anar a casa corrents, que he de fer cuidar el nen. Vols fer no sé què? I a molts càrrecs de més... d'allò, importància, la dona no hi pot anar per culpa de les tasques domèstiques. Però per la mateixa...
Tu veus en les eleccions europees els candidats, tots estan homes, els candidats de Convergència, els candidats d'Esquerra Republicana, els candidats de... És una vergonya.
Hi ha dones
preparades que volien estar a Europa.
La meva cosa és dir-te només que per la mateixa...
Això sí que és una segregació.
Per la mateixa feina, per les mateixes hores, per la mateixa responsabilitat, cobra igual un home que una dona.
No és veritat, Pasqual, no és veritat.
A veure, aquí a la ràdio cobren més les dones que els homes.
No, tots...
Ara, si tu a més fas un reportatge, cobraràs un plus. Que una dona no pot fer el reportatge...
És una estadística mundial.
Però,
que a Espanya millor surten un 20% de diferència salarial i a Europa està amb un 15%. Però és sabut
però és
de que la diferència,
la diferència
salarial és molt
més
forta.
No.
És perquè la dona no pot entrar després en
altres llocs.
T'he dit abans allò dels lavabos de la policia, sí, d'un ajuntament del Baix Llobregat, de fa 20 anys.
Sí.
Doncs a l'Associació de Pares d'una Escola Pública del Baix Llobregat tot eren homes, perquè les dones, a l'hora que feien les reunions, tenien l'obligació d'anar a casa a fer el sopar.
Correcte.
Pues que canvien l'hora de l'obligació,
sí, Maria,
de
això sí que és veritat. Que les dones
però
no poden tenir
tenen,
més sou...
Perquè tenen l'obligació.
No, però... Això sí que és veritat.
Perquè tenen l'obligació d'anar a fer el sopar a les dones.
No, no, no. Això està canviant, eh? Això que està canviant.
I tant.
Perquè veus que hi ha els homes...
Els nois d'ara cuinem molt.
Afortunats.
Sí. No, no,
he de dir que els meus dos fills saben cuinar més que les meves tres filles.
Però això sí que estic d'acord, que la dona no cobra més...
L'home està participant més en les tasques familiars i domèstiques cada dia.
Que no, home, no. L'home li cobra més a l'home, perquè hi ha la tradició que abans l'home havia de mantenir la família. I la dona era el complement.
A la universitat cobreu més els professors.
Que t'estic dient que el tema funcionari no, però les empreses petites, mitjanes, sí.
Molt bé. És que hem de marxar, bàsicament. Vinga, no perquè no vulgui...
Continuarem.
Maria Lourdes Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies i la setmana que ve. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. No.